el primer dia del veí en els barris de la localitat.
L'equip de govern d'Almassora es traslladarà dimecres que ve al grup Corell, en la zona nord de la localitat, en el primer dia del veí que es celebraran els barris. La iniciativa de l'alcaldessa, Mercè Galí, pretén crear fòrums de debat en cadascun dels districtes perquè la ciutadania li comunique de primera mà les necessitats d'aquestes zones. El barri triat per a iniciar la ronda de visites és Corell, en l'accés a la localitat des de Castelló. La trobada amb el veïnat tindrà lloc en la cafeteria El Racó de Neus a les 6 de la vesprada. Segons expliquen, volen que siga una reunió distesa amb els residents perquè ens mostren quines són les deficiències del barri, quines les millores que se poden dur a terme i que facin arribar qualsevol proposta de millora, tal com assenyalava la primera edil.
Galí recorda que la trobada està oberta a tot el veïnat del grup Corell, amb independència que forme part o no de col·lectius veïnals. No és necessari ser integrant de cap associació per a venir a aquesta reunió, en la qual compartirem, diu l'alcaldessa, punts de vista i prendrem nota d'aquelles actuacions que estiguen en la nostra mà per a millorar l'entorn. Tal com es va comprometre, el primer d'aquests punts de trobada es produeix recentment estrenat el nou pressupost municipal amb l'objectiu d'incloure qualsevol actuació en les partides econòmiques d'aquest exercici. Asfaltat, voreres, mobilitat, enllumenat o senyalització són algunes de les qüestions més reiterades. I parlem també de la capital de Castelló, que millorarà l'accessibilitat de 17 parades d'autobús amb els fons EDUCI.
L'aposta de fer Castelló una ciutat amigable també es concreta a través de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat EDUCI, que suposarà una inversió de 20 milions d'euros a Castelló fins a 2022, cofinançats per l'Ajuntament i els fons europeus FEDER. La Regidoria de Mobilitat ha presentat un projecte amb un triple objectiu: millorar l'accessibilitat de parades d'autobús, potenciar la seguretat vial i fomentar el transport públic. L'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, ha destacat el caràcter social d'aquest projecte de millora de l'accessibilitat de 17 parades d'autobús a través de l'EDUCI, la qual cosa demostra com Europa també ajuda a construir una ciutat més amigable amb les persones, que promoga la mobilitat sostenible i ho faça, en aquest cas, amb la sensibilitat d'atendre les persones amb mobilitat reduïda. La primera edil ha estat acompanyada pel regidor de Mobilitat, Rafa Simo, el regidor de Benestar Social, José Luis López, el president de COCENFE Castelló, Carlos Laguna, Eduardo Signes, responsable de l'Agència per al Desenvolupament i la Promoció de l'Accessibilitat, a més de tècnics municipals de mobilitat i de la unitat de gestió de l'EDUCI. Marco ha detallat que el projecte elaborat per Mobilitat, que ja ha obtingut el DECA, el document que estableix les condicions de l'ajuda després de l'avaluació i obtingut i l'aprovació per part de la unitat de gestió de l'EDUCI, consisteix en la instal·lació de plataformes semipermanents que milloren l'accessibilitat i la seguretat vial sense comprometre definitivament l'ús de la calçada.
La proposta finançada dins de l'estratègia EDUCI suposarà la inversió de 290.000 euros en l'adaptació d'aquestes 17 parades d'autobús urbà, en les quals s'inclouen una en l'avinguda Germans Bou, altra en l'avinguda Quevedo, el carrer Joaquín Costa, avinguda del Mar, Sant Roc, Columbretes o avinguda de Borriana. El regidor de Mobilitat, Rafa Simó, ha apuntat que s'instal·laran plataformes de PVC composades per peces autoencaixables de plàstic reciclat que es combinen i encaixen com un puzzle. En ser modulars, afits l'edil, es poden construir múltiples configuracions amb diferents amples, longituds o fins i tot angles. I ahir culminava amb èxit el primer simulacre de població dissenyat per l'Agència de Seguretat, Almassora i Castelló.
La realització del primer simulacre d'emergència per accident en el polígon del Serrallo es duia a terme en els municipis d'Almassora i Castelló de la Plana amb èxit, en un exercici de coordinació sense precedents en la zona que va durar 52 minuts. Per primera vegada la població va participar en aquesta actuació organitzada per l'Agència Valenciana de Seguretat i resposta a les emergències amb col·laboració amb els ajuntaments d'Almassora i Castelló i la subdelegació del govern a Castelló. Aquesta va servir per avaluar la reacció de la ciutadania quant a les mesures d'autoprotecció i els temps de resposta de les forces de seguretat. Així doncs, i tal com ha informat la cap de servei de planificació de l'Agència Valenciana, Mercè Trullent, la cridada d'avís va arribar al 112 a les 10:02 i passat un minut les policies locals d'Almassora i Castelló i el centre d'emergències van rebre la comunicació d'activació del simulacre. En 10 minuts, tots els efectius de tots dos cossos, Guàrdia Civil i Policia Nacional, van arribar al punt de control per a la regulació del tràfic i informació a la població.
Així mateix, el simulacre ha servit per activar per primera vegada les sirenes d'avís del districte marítim d'Almassora, a més de perquè la població conega com sona realment una alarma de confinament i identifica els sons, ha assegurat l'alcaldessa. Merche Galí també ha confirmat l'alcaldessa que tots els mitjans s'han coordinat correctament i aquest exercici ha demostrat que estem preparats. Així doncs, Galí assegura que els plans que s'han fet abans estaven ben dissenyats per a respondre correctament davant una emergència. Per part també del consistori almassorí va participar el regidor de Seguretat, Roger Beltrán. I parlem ara del pacte territorial que activa la formació en ceràmica Inget per a fomentar l'ocupació.
El president del Pacte Territorial per l'Ocupació de la Ceràmica, Ximo Huguet, ha donat a conèixer l'aprovació d'una nova acció formativa del Consorci que incentivarà l'ocupació ceràmica. Es tracta del curs Ceràmica Inget, que es realitzarà amb la finalitat de proporcionar els coneixements necessaris a 15 alumnes per a treballar com a operaris en línies d'esmaltat i impressió digital Inget en el sector ceràmic, segons explicava Huguet. Així mateix, ha destacat que a través d'aquesta acció formativa especialitzada es recolzen els aturats provenients del sector de la indústria ceràmica que han perdut la seva ocupació i necessiten adquirir coneixements i competències específiques per a exercir un lloc de treball en aquest sector, així com els joves aturats que cerquen el seu primer treball. El curs Ceràmica Inget tindrà una durada de 110 hores i es realitzaran dues edicions, una a l'abril i una altra a l'octubre.
Millorarà la qualificació professional dels aturats del sector de la ceràmica que podran adaptar-se a les noves exigències del sector que està en contínua evolució mitjançant la inversió en I+D+I, tecnologia o disseny. Per accedir a aquests cursos, els participants hauran de tenir com a requisit indispensable un nivell acadèmic mínim d'ESO o experiència prèvia en el sector ceràmic i coneixements en ofimàtica. Els alumnes seran seleccionats d'entre els 16 municipis que formen part del Consorci a través del compliment dels requisits i una entrevista per a verificar-los. I abans de l'actualitat local, un succés, detenen a 3 persones pel robatori en grau de temptativa a un magatzem de Nules.
La Guàrdia Civil ha detès a 3 persones com a suposades autores d'un robatori en grau de temptativa en un magatzem de la població de Nules. L'actuació de la Guàrdia Civil s'iniciava a motiu dels serveis que es tenen establerts per evitar robatoris en locals i establiments públics de la província. Quan tingueren coneixement que en un d'aquestos, situat en la localitat de Nules, el responsable del mateix havia vist a 3 persones que eixien del magatzem, deixant abandonats diversos efectes. Immediatament, diverses patrulles de la Guàrdia Civil es van desplaçar al lloc dels fets, comprovant com la porta d'accés al local es trobava forçada, així com l'obtenció de rasgos físics i vestimentes dels autors. Els agents van establir un dispositiu de búsqueda per la zona que va donar com a resultat la localització d'una furgoneta ocupada per 3 persones que coincidien amb les dades facilitades per el propietari del local.
Per tot això van procedir a la seva detenció tractant-se de 3 homes d'edats compreses entre els 18 i els 44 anys com a suposats autors d'un delicte de robatori en grau de temptativa. Les diligències instruïdes van ser entregades al jutjat d'instrucció de Nules.
I avui han comparegut en roda de premsa en primer lloc des de l'oposició el Partit Popular. El regidor Jaume Llorenç ha parlat sobre el Gran Casino. Considera que el Gran Casino és una problemàtica, ja que s'han gastat al voltant de 2 milions d'euros, però no serà només aquesta xifra la que acabaran la quantia que se gastaran després de poder rehabilitar-lo. I és que, segons explica, ha arribat a les seues mans que el Gran Casino costarà rehabilitar-lo 628.000 euros, el que és la Tagoba 1.200.000. Per tant, segons afirmava Llorenç, al voltant de 4 milions d'euros és el que costarà aquest Gran Casino. D'altra banda, també avui ha comparegut en roda de premsa el portaveu de l'equip de govern, Javier Serralbo, el qual ha parlat sobre aquestes investigacions del cas Gürtel, en els quals està implicada l'empresa Piaf. Segons explica Serralbo, el nom de Villarreal ha eixit en les investigacions de la Fiscalia. Escoltem les paraules del portaveu de l'equip de govern.
És que ja vaig ensenyar una vegada així, va demanar-li al senyor Folgado, com a president del Partit Popular de Villarreal, però també com membre entonces de les joventuts del PP, assessor del PP i després regidor diverses legislatures del PP, que per què en una peça de la Fiscalia Especial contra la Corrupció i la Criminalitat Organitzada, quan diu el que ara s'està investigant i el que ara diré qui ara està reconeixent-lo, diu: a lo largo de 2007 y 2008 el Partido Popular la Comunidad Valenciana encargó igualmente otros servicios ahora Smart que DSL de organización de actos no electorales. Partes de estos servicios abonaron también fuera del circuito legal del dinero y no se contabilizaron por importe de 508.051,40 € en 2007 y 918.012,44 € en 2008. Y en 2007, diu, estos servicios son los correspondientes a los siguientes actos, fecha y actos. La primera data que es en un de los peces del caso Gürtel es fecha 13 de enero del 2007, acto Vida Real.
Per tant, Serralbo recorda aquesta campanya electoral de 2007 i demana a Folgado que doni la cara i que explique qui va finançar aquesta campanya.
I Piaf estava entre les empreses que feien que el Partit Popular guanyara les eleccions. Quan es presentaven aquests llibres que valien un munt de diners, en el qual el senyor Folgado va col·laborar molt a redactar-los, se'n recorden vostè la campanya de 2007, s'ha presentat un llibre així enorme que deia tots els logros que havien fet el Partit Popular de Vila-real, pues el Partit Popular encara no ha explicat qui va pagar aquest llibre. El Partit Popular encara no ha explicat qui va pagar aquest llibre en el qual ficaven els artistes pel mig, dient que tot eren els logros del Partit Popular, que si Vila-real havia passat, recorden, que la memòria és fràgil, li ha passat 11 anys ara, però jo el recordo perfectament quan dia allí que Vila-real, gràcies al Partit Popular, havia passat a tindre un camp de futbol xicoteta, un gran, que tots els artistes havien vingut perquè el Partit Popular, dins de la campanya i propaganda del Partit Popular, com si hagueren pagat ells del seu bolsillo als artistes i quan ho pagava als ciutadans de Vila-real. Les mentires que han arribat a Dimos, les falsetats, el guanyar i omplir estadis, omplir auditoris, financiant-se il·legalment. I a hores d'ara, encara el Partit Popular de Vila-real no ha eixit així a donar la cara i a dir que explique la relació que tenia entre l'empresa Piaf i l'Ajuntament de Vila-real d'entonces governat pel Partit Popular. Perquè les connivències i el sistema mafiós al que estem assistint no s'ho mereixen els ciutadans. Els ciutadans se mereixen polítics honrats, polítics que donen la cara als ciutadans i polítics que no utilitzen els diners des de més per a lucrar-se i sobretot per a lucrar-se també la manera de guanyar eleccions.
Una i de 7 minuts, nosaltres fiquem ja el punt i final a aquest repàs per l'actualitat política provincial i local. Fem una pausa, i continuem presentant els més convidats.
Cuando eres niño te dicen que hay que compartir. No siempre te gusta, pero lo haces. Empiezas con algún juguete, el balón, la bici, el coche, el wifi. Pero un día pruebas las patatas de McDonald's y ese día vuelves a plantearte lo de compartir.
Nuevas Top Fries, tus patatas de McDonald's ahora más irresistibles con bacon y salsa de queso. ¿Para compartir o no?
Ortopedia Vilanova Llopico. Professionals de Vila-real de tota la vida. Des de 1942. Ortopedia Vilanova Llopico. Els trobaràs al carrer Santa Anna 3 de Vila-real.
T'agrada? Què és això? L'últim que m'he comprat a Vilatenda és que ara tenen descomptes molt bons. Visita la web i veuràs. Ok, ara ho mire. Era vilatenda.com, no? M'ho duran a casa avui? Sí, per cert, amb la teua compra ajudes a una causa solidària.
Compra amb cor. Compra a Vilatenda.
En Juanjo Jove están de rebajas. 30, 40 y hasta el 50% de descuento. Encuentra tus marcas favoritas con precios espectaculares. Juanjo Jove, calle Mayor 4 de Vila-real.
Entre Amis de Comunitats defendemos tus intereses, ya que son los nuestros. Apostamos por la confianza, el compromiso, la seriedad y la verdad. Confía en Tramis de Comunitats, en calle Ausias Mar, número 16, teléfono 964-53-63-63. Síguenos en Facebook y encuentra respuestas a tus dudas.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedresín número de Vila-real.
I was scared of Dennis in the dark. I nosaltres anem a presentar-te a la fashion blogger Adamar Lluc, que te l'anem a presentar de seguideta, que està així amb nosaltres, a l'altre costat del fil telefònic. Bon dia, Adamar.
Bon dia, Núria. Què tal?
Bueno, conta'ns de què ens vols parlar avui.
Doncs avui vos vull parlar del color estrella del 2018, que segons Pantone, que és una empresa nord-americana, que ha creat una guia des de fa molts anys, no des de fa 4 dies, ja tenen molta experiència en aquesta temàtica, és una guia per a identificar colors mitjançant un codi determinat. I sempre pronostiquen les tendències de color globals que es portaran a l'any següent. Aleshores, si això ho van dir en desembre, ja tenim clar quin serà el color del 2018.
Això vol dir que aquest color el veurem hasta en la sopa, no? En tot tipus de roba i complements.
Sí, això diuen. Què passa? Que com va ser en desembre, sempre és més típic, més normal veure'l ara en els primers mesos de l'any, com que ja després, en agost o octubre, se'ns oblida un poquet, però sí, donarà molta canya.
A veure, i ens dones la sorpresa, quin serà el color o quin és el color de 2018?
Te conte, segons Pantone, el color d'aquest any serà el ultraviolet, el ultravioleta.
¿Ultravioleta? ¿Això quin color és?
Uh-huh. Mira, t'explique, este color és un púrpura, però de base blava. Sempre diuen que aquest color és tipus provocador, original, que evoca la intriga, no? Per exemple, jo em vaig sentar l'altre dia i dic, a veure, a mi aquest color en què em fa pensar? Doncs vas dir, pues mira, em fa pensar sobre el futur, perquè és així intrigós, o també sobre l'univers, perquè jo no me l'imagino negre, perquè seria massa avorrit. Jo crec que si penso en l'univers sempre me ve al cap més aquest color, un moraet fosquet o blau fosc.
Sí.
Com que queda més guai.
És veritat, és veritat. Bueno, jo estic mirant aquest color i me pareix morat, 100%.
Sí. Un moraet fosquet.
Pot ser, sí, un mora d'aixina més Setmana Santa, no? Podria dir-li.
Sí, molt bé, exactament. Bueno, te comento, te faig una xicoteta de la introducció i després passaré a com podem combinar la roba o els complements, d'acord?
Perfecte, sí.
Aquest color també l'he vist jo, per exemple, amb artistes que han estat lligats a la contracultura. Vull dir, icons de la música com Prince, David Bowie o Jimi Hendrix. Van portar aquesta tonalitat en vestits i ho van dur a l'avantguàrdia de la cultura pop occidental, com a expressions de singularitat. La veritat és que fa temps aquest color no el portava molta gent.
Ja.
Van ser uns pioners, no?, per dir-ho d'alguna manera.
És un color atrevit, costa ficar-se,
sí,
no?
Sí, és atrevit i també s'associa a qualitats místiques o espirituals. Se sol utilitzar en espais on es practica la meditació o espais de reunió, però en aquest cas, si és de reunions empresarials, sempre haurem vist aixina tons més neutres. Aleshores no se veurà el morat aquest fort, sinó sempre se veurà més un malva.
Bueno, claro, perquè diguem que te dona o te trasllada més tranquil·litat, no?
Sí, molt bé, com que dona aixina més relax.
És que aquest color dona un poc d'inquietud.
També. És molt misteriós, no?
Sí.
Sí, a mi m'agrada, més que el de l'any passat. L'any passat va ser un verd, grenery, li diuen, un verd fulla, típic d'un arbre que veig que pel carrer. Sí. Pues un verd aixina. A mi, jo és que els verds no els tinc tan assimilats, però aquest moraet sí que m'agrada.
Bueno, i tu en què te'l combinaries?
Això no a parlar. En general podem pensar que és una bona alternativa al negre a l'hivern, perquè també és més potent que el blau i encara que no parega és molt combinable. Aixina que per a looks de dia ens pot donar molta força. I perquè fa els looks ja més nocturns, ens aportarà més sofisticació. Aleshores, el primer look que podem dir seria portar-lo en el teixit reial per excel·lència que s'aporta molt en aquest hivern, que és el vellut o el terciopelo.
Ah, uh-huh. Li pega.
Sí, li queda molt bé. Aleshores, seria ideal un vestit llarg amb un cinturó per a marcar la silueta i, clar, el vestit llarg per al dia a dia el veig un poc més complicat, no? Aleshores, sempre el deixarem més per a un esdeveniment o una boda nocturna.
Molt bé. Bueno, pues almenys un vestit llarguet que pot donar-se per a una ocasió més especial.
Sí, molt bé. Ara, per un altre costat, un look més casual podria ser uns texans, un jersei color blanquet o color beige, que siga així més claret, una bossa negra tamany mitja, per a poder dur pues, les claus de casa, tot el que portem dins de les bosses, i un abric d'aquest color, de l'ultravioleta.
Molt bé, també és una bona idea, sí.
Sí, és un look senzill, però diferent al típic abric negre. Ja li fiques el to este del coloret.
Además, lo important és mesclar en tons neutres, no?
Sí, en tons neutres és molt socorrit. Encara que jo he vist combinacions que per a dur de festa amb sabates taronja o de color bronze també queden molt bé. Però els tons neutres seria lo ideal, sí.
Claro, no tan arriesgat, però bueno, a gustos colors, no? Si a algú li agrada llamar més l'atenció, pues se ho pot ficar.
Clar, exacte. O combinacions es poden fer milers.
Clar. Quines més me pots contar que puga combinar-se amb aquest color?
Doncs te conté, un estampat també que hi ha de moda aquest hivern seria l'estampat Príncep de Gales, el de quadres xicotets. Aleshores, en lloc d'elegir un traje de sastre amb la combinació típica blanc i negre dels quadrets, sempre pot quedar millor combinar el violeta i el blanc. Què ocorre? Li podem donar també més color amb unes sabates del mateix color violeta, però clar, sense estampar ja. Les sabates ja serien llises.
Claro, si no és massa carregat.
Exacte, i baix de la jaqueta, doncs una camisa blanca seria molt senzilla i molt apanyada.
Molt bé. Pues també és una bona idea per a aquest coloret.
Sí, ara una proposta en falda. Seria una falda llapis d'aquest color. I a la part de dalt, per exemple, un jersei fi o una camisa amb les mateixes tonalitats però més claretes. Aleshores, si baix a la falda portem la tonalitat fosca, dalt portarem un malva, per exemple, o un rosa empolvaet, molt bé. De pentinat, doncs aleshores si el coll del jersei és coll cisne sempre pots dur un recollit, una cola de cavall.
Bé.
I sabates, doncs sabates negres, però si vols ser així una més atrevida i en el color violeta no tens prou, li pots afegir uns botins de color mostassa. Això ja, sí.
No és mala la idea, sí?
És atrevidet,
però és una combinació que sí que pareix que pegue.
Sí, molt bé. Més coses. Si parlem de colors que li poden anar bé al violeta, serien els colors neutres, com hem comentat abans. Aleshores, un vestit violeta claret amb floretes, ara que ve la primavera, un abric llis de color gris i complements en blancs, o sigui, sabates blanques i bosses blanques o ulleres de sol, el rellotge. Què passa? Sempre es dona un poc més de reparo, no? Diguem, gastar el blanc en els peus, però de cara a la primavera jo crec que ho anirem veient, de segur.
Bueno, pues també és una bona combinació. Jo veig este color més per a primavera, sí, tens tota la raó, en floretes, el veig més.
Sí, no és una mala opció. Després, mira, una altra proposta, aquesta és un poc més atrevida, però a mi no em desagrada. Seguim amb el vestit violeta de floretes, però no obstant, ens posaríem una jaqueta texana, ulleres de sol negres, en forma esta del cat eye, així que la punta se'n va un poc a badal, i bossa i botins o botes de color roig, però un roig tirant a fosquet, un roig que siga més vermelló que roig passió. És atrevit, però pot llegar molt bé.
Una miqueta atrevit, però bueno, per als atrevits o atrevides, millor dit.
Exactament. I l'última opció, aquesta ja és atrevida total. Seria una camisa amb mànegues abullonades iridescent. Què passa? Que quan mos pegui el sol deslumbrarem a tots. Aleshores, per a baixar un poc aquest aire festiu o futurístic, seria millor portar a la part de les cames uns texans, per a no cridaria tant l'atenció.
Clar, si no ja...
I, exacte. Com a bossa, per exemple, jo portaria una que es puga creuar i portar de costaet, i un estampat de floretes seria el que jo escolliria. Ara ja també de cara a la primavera, com hem dit abans.
Doncs això per als més arriesgades, per a les més arriesgades, que... doncs també és una bona opció. El més important i el que ens hem de quedar és que per aquest 2018 el color ultravioleta és el color estrella.
Ai, això és tot, però m'agradaria anomenar una cosa.
Dime.
Tu saps quina persona l'ha gastat molt abans de posar-se de moda?
Qui?
No, no t'ho creuràs. La reina d'Anglaterra, Isabel II.
Ui!
Bueno, de veritat ja... que sí. 91 anys i mira-la. Tota molt fashion.
Va a la moda, sense saber-ho.
Sí, sí. Si busqueu fotografies per internet, la veureu sobretot amb abrics d'aquest color, a conjunt en barrets. Molt graciosa.
A li agradarà el color.
Jo això ho he de dir, perquè a mi sí, m'ha agradat un munt.
Sí que és veritat que ella és una dona que se fa notar, no? Entonces és normal.
Sí.
Aquest color és per a vores.
Sí, sí, molt reial, també.
Sí. Bé, Adamar, gràcies.
Vale, gràcies a tu, Núria. Adéu.
Nos gusta implicarnos y darlo todo por y para nuestro alumnado. Abogamos por el trato directo y personalizado, porque tú eres Estuditecles. No lo dudes y visítanos en nuestras instalaciones de la calle Molino de Villarreal, donde te informaremos de nuestro amplio catálogo de cursos.
Para ti, porque sí, en Óptica Joyería Nuria, ahora también tus regalos de comunión con descuentos hasta final de existencias. Te esperamos en calle Pere Tercer 29 de Villarreal. Tus mejores regalos están en nuestras mejores marcas.
¿Cómo? ¿Has perdido tus contactos, imágenes y archivos? No te preocupes, KMI Data Recuperación de Datos te ofrece presupuesto gratuito sin costes. En Villarreal, PC Service, calle Ermita número 170 y API Informática, calle Nuestra Señora de la Consolación número 2 o visita www.kmidata.es.
¿Te acuerdas cuando ganamos aquella final en el 93?
¿Cómo olvidarlo?
¿Que marqué por toda la escuadra?
¿No marco, Javi?
Ojalá todo se repitiese como nos gustaría. Por eso ahora en Come y Bebe de Domino's Pizza puedes repetir toda la pizza y bebida que quieras por solo 7,25 euros. Y por solo 2 euros más, hazlo premium. Acércate a Avenida Italia 58 de Villarreal.
¡Domino's Pizza!
¿Te agrada? ¿Qué es eso? L'últim que me compra de Vilatenda es que ahora tienen descomptes molt bons. Visita la web y verás. Ok, ara ho mire. Era vilatenda.com, no? M'ho duran a casa avui? Sí, per cert, amb la teua compra ajudes a una causa solidària.
Compra amb cor. Compra a Vilatenda.
Ortopèdia Vilanova Llopico. Professionals de Villarreal de tota la vida. Des de 1942. Ortopèdia Vilanova Llopico. Els trobaràs al carrer Santa Ana 3 de Villarreal.
¿Te imaginas? Un lugar de compras con marcas como Armani, Moschino, Guess, Valentino, hasta el 90% de descuento. Ahora es realidad. Ahora es F&S Factory, de lunes a sábado de 10 de la mañana a 9 de la noche ininterrumpidamente. Y ahora también los domingos de 10 de la mañana a 2 del mediodía, cada día con prendas diferentes. Si eres amante de la moda, tu lugar es F&S Factory. Tu centro de compras en carretera nacional 340, número 12, Alquerías del Niño Perdido.
Madre mía, domingo son las 12 y yo sin arroz. Porque en Supermercados Charter pensamos en ti, te lo ponemos fácil y abrimos de lunes a sábado de 9 de la mañana a 9 y media de la noche ininterrumpidamente y los domingos y festivos de 9 a 2 de la tarde.
Supermercados Charter, calle Profesor Broguillo, Villarreal. Tu mejor opción.
El Kia Sportage no solo sorprende por su diseño, también por su tecnología inteligente. Ven a tu concesionario a conocerlo y llévatelo desde 16.900 euros. Financiado con Banco Cetelem SAU hasta el 31 de enero. Solo este mes con 3 años de mantenimiento o 1 año de seguro a todo riesgo gratis. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
¿Pensando en viajar para perfeccionar un idioma? Welcome to Tech Idiomes. Años académicos o cursos para jóvenes, adultos y familias en el extranjero. Solo tienes que elegir idioma y destino. Canadá, Reino Unido, Irlanda. Con Tech Idiomes, tu destino es hablar idiomas. Bon voyage. www.techidiomes.es.
Logifoto Villarreal, tu estudio fotográfico de confianza y calidad. Reportajes fotográficos, fotos de carné y cualquier tipo de servicio que sirva para capturar la vida en imágenes. Logifoto Villarreal te facilita sus instalaciones para que imprimas tus fotografías al instante y escojas de entre toda su gama de artículos tu preferido. Además, en Logifoto Villarreal te garantizan un buen acabado en la conversión de vídeo a formato digital. Logifoto Villarreal, más que un estudio fotográfico. Calle Comunión 7, Villarreal.
Una 35 minuts. Continuem a la 92.2 de la freqüència modulada i com va, ja us avançàvem, ens acompanya l'alcalde de la ciutat, José Benlloc, per a tractar diferents temes que són d'interès per a tots vosaltres i que ara passarem a repassar. En primer lloc el presentem, alcalde. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Doncs el primer que volia parlar, i un dels temes que jo crec que més preocupen a la ciutadania, és el tema de la neteja, que jo crec que és algo que preocupa moltíssim, que, i per això s'està ficant solució, no?, des de l'Ajuntament de Villarreal, amb aquest pla d'acció que se presentava fa uns dies.
Pues sí, mire, lo primer que voldria explicar, perquè aquests dies alguns me diuen que pareix que estem anunciant moltes accions, ficant en marxa moltes coses, i que pareix que ara que queda un any i mig per les eleccions, pues mos estem ficant les piles en coses que no mos havien ficat abans, no? Jo voldria dir en primer lloc i donar alguna explicació respecte a això, que no li quede ningú dubte a ningú que no ha sigut fruit ni de que quede un any i mig per a les eleccions ni de ninguna història d'estes, no? És a dir, la necessitat de l'equip de govern de gestionar el passat, l'horrorós passat que mos va deixar el Partit Popular en matèria dels empastres de l'urbanisme, en matèria d'un deute descomunal en els bancs, la necessitat de gestionar, per tant, aquest passat, de gestionar també el present, perquè cada dia la ciutat necessita moltes coses, i de gestionar el futur, per a no perdre ninguna oportunitat, el que fa és que, concretament l'any 2017 ha sigut un any molt difícil, molt dur per a nosaltres econòmicament. El tancàvem en unes resolucions del jurat d'expropiació de prop de 4 milions i mig d'euros que tindrem que pagar, més 800.000 euros d'una sentència que ens va caure, són quasi 5 milions d'euros, i evidentment pues, tot això va alterant contínuament, és a dir, la gestió del passat impossibilita el present i el futur, no? I vam prendre una decisió que a més la van fer pública i que vostès els mitjans de comunicació fa ara 6 o 7 mesos la van publicar, sí, que va ser la de renunciar a una sèrie de projectes que tenien per valor de 500.000 euros i deixar només en el pressupost de l'any passat el cementeri, que era algo imprescindible perquè, fixen vostès, no? Jo a vegades faig aquesta reflexió, després de 7 anys de govern del Partit Popular en Villarreal, gestionant més de 50 milions d'euros l'última legislatura, en el plan Zapatero que es van vindre 14 milions d'euros a fondo perdut, que no van tindre que tornar, 10 milions del plan Confiança, 20 milions que van demanar de préstamos. És este equip de govern el que ha tingut que fer front a l'ampliació del cementeri perquè no tenien puesto, no? I això és l'exemple més clar. Nosaltres governem 6 anys en estos moments.
Realment és un dels temes més essencials, no?
Sí, però fijes vostè en tantíssimes coses, evidentment, que s'hagueren pogut fer durant 7 anys i que havien hagut diners per a obres faraòniques, per a la biblioteca nova, per a la plaça major, per a tirar els diners en el nou cementeri, per a tirar els diners en aquell carril bici de la séquia que es va tocar eliminar, i allí no van pegar-hi una palustrà, no? És a dir, el que no donava boig i no podien inaugurar els importava no res, no? Però és un exemple clar, no?, de com tenim que estar solucionant empastes del passat. 2017, per tant, va ser un any molt difícil per a nosaltres. Jo vull demanar disculpes a molta gent per si ha hagut una espècie de sensació de vegades d'abandono que no ha sigut tal, no? Però sí, és veritat que no li hem donat l'impuls a moltes coses, en la passió, en les ganes que tenim de canviar les coses i de fer tot el millor que puguem des de serveis públics algunes coses, no?
I què ha canviat d'enguany per a que sí que se comencen a impulsar aquests projectes?
Pues mire, el primer element que n'hi hauria que ficar damunt de la taula és el de que en estos moments tenim l'ajuda d'altres administracions, que a dia de l'any passat i l'altre era molt complicat. La Generalitat Valenciana per fi ja ha estabilitzat un fons de cooperació municipal, el nou govern, i mos van arribar 350.000 euros per a gastar i invertir en el que creguem convenient. De la Diputació, quan estava el senyor Folgado de diputat, pues, venien a Vila-real 30.000 euros, o en algun any no va vindre pràcticament res, la restauració d'alguna imatge religiosa, però en estos moments tenim, a més de la restauració d'imatges religioses, en el conveni en la Diputació, en guany passat vam rebre prou de 600.000 euros i en guany rebrem més de 600.000 euros en convenis, en els plans provincials, que ara sí que entrem, que se denominen els plans de cooperació, és a dir, que ahí també tenim una ajuda ara important, no? I per un altre costat, l'element més important, que jo sí que volia ficar damunt de la taula, que canvia molt les coses i que a partir d'ara veurà la gent moltes més coses i molta més cura en intentar millorar la ciutat i en oferir una major qualitat de vida, en la mateixa passió que vam viure en 2011 quan vam entrar, perquè el poble no té res que veure el que és Vila-real en 2018 a el que vam trobar en 2011, un poble abandonat i un ajuntament sequestrat per un partit polític pels seus interessos i d'alguns pocs, i evidentment hi ha un altre element, com dic, un que ens ajuden més altres administracions, Diputació, Generalitat, però un altre molt important és que nosaltres en 2014 vam prendre una decisió equivocada perquè pensàvem que el tema de l'urbanisme el teníem més controlat, és a dir, el tema de la gestió del passat que ens havia deixat el Partit Popular, de ruïna i de deuda, estava més controlat i ens continuaven caent sentències i vam baixar la contribució. No és que la vam congelar, que és el que ens van comprometre, sinó que la vam baixar en 2014. Això, Núria, ha suposat durant 2015 i 2016 recaudar 4 milions d'euros menys. I aquests 4 milions d'euros menys, prop de 4 milions d'euros menys, damunt tindre que estar assumint igual les sentències que van caent, pagant els préstamos als bancs de la deuda que ens van deixar, ha fet que evidentment hi hagi coses que la gent ja ha vist que no s'han fet, no? I que no han tingut una capacitat de resposta tan ràpida. És veritat que hem pujat l'IBI, el que el van baixar en 2014. L'hem actualitzat i per tant anem a recaudar i ser poquet menys, no anem a recuperar els 4 milions.
Però en 2018 es va mantindre.
Això és. Per tant, en 2018 anem a recaudar un poquet més i això ens va possibilitar, evidentment, continuar pagant el passat, els empastres del PP, que són importantíssims perquè, per desgràcia, ojalà es pogueren pagar els responsables i en això també estem, però bueno, de moment nosaltres tenim que fer front a això, no? Quan ens presentem unes eleccions i governem, els veïns no només ens donen l'ordre de governar el present, sinó el present i el futur, i en aquesta línia és en la que estem, per tant, aquests són els arguments, és a dir, enguany hi haurà algo més de diners perquè altres administracions ens ajudaran, perquè l'IBI ens ajudarà també a haver-lo actualitzat, a tindre algo més de recursos, i perquè en aquests moments també la ciutat econòmicament va molt més ràpida, no? És a dir, Vila-real està canviant, Vila-real en aquests moments la gent ho veu, ja n'hi ha més activitat, n'hi ha més empreses en marxa, ja no tenim les empreses desmantelades en xatarreros, és a dir, n'hi ha activitat, això fa que quan construïsquem ens paguen impost de construccions, per tant, també tenim una activitat econòmica en menys impagats
per cert, ara que traia el tema de l'IBI i abans de contestar-me a la pregunta del pla de neteja, sí que m'agradaria que deixara clara als oients que ens estan escoltant, perquè com que els arribaven un rebuig que pot ser porten a molta confusió i la gent pense que això és una recaudació per a l'Ajuntament de Vila-real, m'agradaria que això ho deixara clar, que l'Ajuntament de Vila-real no té res a veure amb això.
Vale, l'Ajuntament de Vila-real no té res a veure en això, però l'Ajuntament de Vila-real, jo no vaig amagar, perquè és la veritat, sí que va recaudar més diners d'això. No tenia el per què mentir a ningú. El que no se pot és mentir de la manera que està fent el Partit Popular. Perquè mos entenga algú en un exemple molt clar, és a dir, així de lo que se trata és el senyor Rajoy, el Partit Popular, el govern d'Espanya, que és el que té la competència en el catastre, ha ficat en marxa un pla de regularització catastral, és a dir, d'investigar què n'hi ha per ahí per tota Espanya de coses construïdes que no estan declarades, i igual que ho ha fet en Nules, en Valldusó, en Arxaneta, en Castelló, també ens ha tocat al nostre poble, i al nostre poble ens ha tocat l'any passat. La gent pot perfectament entrar en internet o ara en una campanya que farem, que ho explicarem, veuran com en els altres pobles també s'ha fet esta regularització. És l'Estat, és el Partit Popular, és el govern d'Espanya el que a més s'ha obsessionat d'una manera brutal que no havia passat mai en les piscines. i ha dit que les piscines tenen que tributar, que les piscines tenen que pagar, que antes no pagaven moltes d'elles, però ara el Partit Popular no li fica dudes, i el catastre no fica dudes. I què passa? Pues que en Vila-real, quan han ficat el dron en marxa, les noves tecnologies que n'hi ha avui, pues han fet fotos i entonces han detectat piscines de gent, pallisses, trasteros, gent que havia construït coses, empreses que havien construït part de nave que no estaven declarades, etcètera, etcètera, perquè no se mos havia fet mai a Vila-real. Ni a Castelló, ni a Nules, etcètera, però el govern en aquests moments ho ha ficat en marxa. Això què suposarà? Pues això suposa que el govern d'Espanya ve i me diu: senyor alcalde, li hem detectat que en el seu poble està tot això que no tributava. Vostè té l'obligació de fer-los tributar. I nosaltres, a partir d'enguany, a tota aquesta gent li incorporem aquestes coses per a que vagin pagant contribució. I al mateix temps, evidentment, podem reclamar els 4 anys anteriors. Sí. No és que podem, és que devem. Si jo com a alcalde, en algunes de les mentires que està dient el Partit Popular i Ciudadanos, jo no podria dir-li ara a l'Estat: no, no se preocupen, el que han detectat vostès jo vaig a fer la vista gorda i no vaig a passar els impostos. Perquè això seria un delicte, a mi me podrien tancar a la presó. O sigui, jo tinc que complir les ordres del govern d'Espanya, perquè si jo tinc una piscina i no estic tributant per ella i el meu veí la té i sí que està tributant per ella, el que estem generant evidentment és una injustícia, no? Per tant, això és la veritat de la regulació catastral. Això ho ha fet el govern d'Espanya, ho ha fet el Partit Popular, ha enviat l'avioneta a fer fotos i mos ha comunicat a l'Ajuntament de Vila-real i mos ha dit: ahí tenen vostès el que hem detectat, el que hem pillat. A partir d'ahí, vostès evidentment tenen que cobrar impostos sobre això.
3.000 incidències.
Pues bueno, en Archaneta crec que ne van detectar 1.000, i mira el poble lo xicotet que és, no? Era un dels que més se'n van detectar. En Vila-real se n'han detectat 3.000 i pico, algunes d'elles són més greus, altres menys greus, algunes són discutibles, la gent ha tingut dret a recurrir, nosaltres des de l'Ajuntament hem ficat tots els nostres recursos a la disposició de la gent, hem atès, ja vaig donar els datos l'altre dia, però centenars i centenars, a pràcticament a tot el món que ha vengut se l'ha atès, en el Departament de Catastre personalment, inclús hem ficat en marxa tot un programa per que la gent puga pagar poquet a poquet aquell que té dificultats la quota que li correspon, però jo també vull dir-los a la gent que això és un tema de justícia i sobretot que si un al final té declarat el que toca i el que té realment, també és en benefici de la seva seguretat. El dia que passe algo, el dia que tinga que vendre-ho, el dia que ho tinguera que hipotecar perquè necessitara diners per a algo, és a dir, al final és bo també tindre regularitzat el que tens en les condicions adequades. Jo comprenc que ara molta
gent... Tocar la butxaca no és fàcil,
jo comprenc que ara molta gent li ha arribat i tal. I nosaltres què farem en els diners de més que anem a recaudar dels 4 anys anteriors que el govern ens obliga a recaudar? Pues jo ja he anunciat que anem a ficar-los en el carrer per a millorar la qualitat de vida, per a millorar la nostra ciutat, i especialment en guany anem a fer un pla d'adquisició de vivenda social junt amb la Generalitat. Destinarem prop de 500.000 euros, estem en aquests moments fent els números, en el pressupost d'enguany, en el moment que el puguem aprovar, perquè com vostè sap, doncs, no hem pogut aprovar-lo per tota la desfeta econòmica que tenim anterior i per el passat este nefasto que ens va deixar el Partit Popular.
Saben quan van aprovar-lo?
Bueno, estem en estos moments treballant, jo duc ja una setmana pràcticament dedicat a tot això, assegurar-nos bé de fer les coses bé. Este treball ha sigut un treball en estos 6 anys i mig de legislatura d'encaje de bolillos, no? És a dir, se tracta d'equilibrar els comptes de la millor manera per a que el passat no te impossibilite el present ni el futur, no? I això és tremendament complicat, com se vol, mos entendrà en la seva casa, és a dir, si té una deuda determinant una casa, però després te'n van eixint altres que no coneixies perquè la gent te demanda i te guanya sentències, pues al final en la teua nòmina soles, pues no pots tirar. Com se pot fer això? Pues reduint de vegades, no gastant en lo que no toca, planificant més, és a dir, nosaltres hem fet un tremendo treball d'equilibri continuat entre el passat, el present i el futur, no? Perquè tampoc volíem i no volem que la nostra ciutat perga oportunitats, perquè al final és per la nostra gent, no? El 2017 també vam ser molt austers, que és el que li he comentat anteriorment, perquè sabíem que la Generalitat Valenciana, quan jo li dic que n'hi ha administracions que ens estan ajudant més, no només està siguent, per exemple, el tema dels 300.000 euros que va donar-nos en guany, sinó que la Generalitat Valenciana ens ha multiplicat per 2 la subvenció que ens dona per a les ajudes socials, el personal que tenim en serveis socials per a tramitar tot el tema de la dependència, que anem a pegar un gran impuls a partir d'ara, etc. Però també, per exemple, en aquests moments estem gestionant de forma històrica, que no havia passat mai, prop de 4 milions d'euros en programes d'empleo durant tot el 2017.
Sí.
Si nosaltres haguem sigut uns irresponsables i haguem oblidat que teníem un passat i deudes del PP i el desastre que ens havien deixat i haguem sigut tan irresponsables, pues possiblement no podríem haver-vos presentat tots aquests programes. I això va ser la decisió de l'equip de govern. Cementeri, pagar deudes i, bueno, algunes coses, renunciar a aquests projectes que la gent, evidentment, ja dic, haurà vist en 2017, pues que potser no s'actua tan ràpid en els jardins com estava habituat a veure últimament des dels serveis públics. No? Ara tenim més personal perquè tenim gent treballant d'aquests programes d'empleo que anem a ficar-los en els jardins, en el carrer, en la neteja, i que ja s'estan
bé. Per a que se note, no?
I que ja s'estan bé, evidentment. Són recursos públics, sí. són al final diners de la Generalitat i nostres una part que estan destinats a això. I, bueno, pues gràcies a totes aquestes actuacions que s'han fet, jo crec que el 2018 va ser un any en el que jo tinc pues, moltes esperances de canviar moltes coses. No anem a deixar de tindre el disgust del passat continuat en el tema de l'urbanisme del PP, però bueno, anem a intentar equilibrar en l'ajuda d'altres administracions, sent responsables com siguem sent, i perquè també la nostra economia va creixent i ens està generant oportunitats, n'hi ha empreses, n'hi ha entitats que també ens ajuden. Esta legislatura hem fet la ciutat esportiva del Pamesa, hem fet la plaça de la ceràmica a Cosero, anem a fer el pavelló dels Carmelites a Cosero, el Joan Baptista Llorenç, el pavelló Joan Baptista Llorenç. És a dir, també ara en aquests moments que n'hi ha més possibilitats econòmiques i que la ciutat va avançant i va millorant, també ens permetís fer col·laboració en algunes entitats que antes també estaven fotudes econòmicament en aquesta època de crisi i era complicat, i que, sin embargo, ara ens pues, permetissin pues, en acuerdos de col·laboració obtindre per a la ciutat coses d'interès general que les poden arribar a pagar elles, inclús en ceràmiques i en algunes empreses que aniran bé amb vostès alguns acuerdos.
Parlant d'urbanisme, m'agradaria que parlarem del Pai Madrigal. En quin moment es troba? Vostè va anunciar que s'anava a fer una auditoria. No sé Mola. Si s'està...
Sí, està tot el procediment de contratació de l'auditoria en la consultora que, conforme vaig comprometre, per descomptat, el que se va fer així ara és un anàlisi de la situació, i a partir d'ahí ens van a plantejar tècnicament tota una sèrie de propostes de viabilitat cap al futur per a prendre decisions que tenen que veure en el desenvolupament que també han tingut noves tecnologies que, com he dit moltes vegades, podrien aplicar-se al Pai del Madrigal i que tal volta la concepció que se va generar en el seu moment des de fa 20 i pico anys que està això ahí parat, no? És un altre dels temes que nosaltres només duem 6 anys i el Partit Popular va estar 7 així, no? Un altre govern i no n'hi va aclarir una. Entonces, el problema està en que nosaltres hem pillat l'Ajuntament en la pitjor etapa de la història de Vila-real, no? En la pitjor deuda del propi Ajuntament i ruïna que ens havia deixat el Partit Popular, i en el pitjor moment de la història de Vila-real en l'economia, en el carrer, no? En les seves famílies i en la gent. Jo en el tema del Madrigal, que ara sí que anem, com dic també, a agarrar el bou per les banyes, també m'agradaria explicar alguna cosa, perquè quan de vegades me para alguna persona i me diu no, és que ho està 6 anys ja són 6 anys, on heu fet una... Quantes notícies hi ha en els mitjans de comunicació durant aquests anys de crisi especialment, de gent que s'ha quedat pagant l'entrada d'un piso en els planos damunt de la taula, havent ficat els diners i no tenies diners ni el piso, no? I això era el tema que a mi me preocupava especialment en tot el tema del Madrigal. Jo sabia les famílies com estaven, jo sé la situació com està, jo visc allí, no tinc alcantarillat, no tinc aigua potable, no tinc faroles a la porta, tinc l'aigua que du el Pou de l'Esperança i menys mal, i estan fent molt de treball pobres per a poder canalitzar l'aigua i millorar i fer tot això. Jo sé el que és estar allà.
Cada vegada viu més gent per aquella zona.
Evidentment, jo sé el que és estar allà en el Madrigal. Ara bé, jo me podia arriesgar com a alcalde a una urbanitzadora que en aquell moment era Banc de València, Banc Caixa, Lubasa, empreses que durant tot este temps de la crisi s'han quebrat. On està Banc Caixa? On està Lubasa? Jo podia haver-me arriesgat a tirar endavant, a no enfrentar-me a elles, que mos hem enfrontat a d'elles, algú li ho ha ensenyat en l'Ajuntament, jo tinc pleits que m'han ficat les empreses per obligar-me a passar quotes d'urbanització i continuar urbanitzant, però jo què sé si hagués arribat un moment en què jo li haguera passat les quotes d'urbanització als veïns, els veïns hagueren ficat els seus diners en tots els problemes que tenien de fills al paro, nets al paro, dificultats en les cases i en l'empleo, un 26% de paro que vam trobar en esta ciutat, i ara què haguera passat si aquestes empreses, com ha passat, han abandonat, han venut els drets a un altre que ha vengut ara a parlar amb nosaltres i tal, i no hagueren tingut ni els diners perquè hagueren entrat en concurs d'acreedors i mil coses, ni les obres. ara el culpable seria l'alcalde i l'equip de govern. Pues evidentment tinc que dir que crec que en això estic content de no haver fet res. Estic content de no haver pegat massa passos, perquè tinc molts exemples damunt de la taula que m'han demostrat que han hagut casos lamentables, que estan, encara estan en espleig, etc. El que n'hi ha fet és el que n'hi ha fet. Clar. Tenim que entendre això com una moratòria en un moment de tormenta, i a partir d'ara, evidentment, el Madrigal no pot estar com està. Jo crec que ara n'hi ha un marge econòmic molt més ample, els bancs tornen a donar crèdit.
I quins són els passos que van a seguir?
Pues agarrar l'auditoria, que serà pública i que la publicarem, i en la que mos dirà esta situació és esta, legalment això està aixina, les possibilitats que tenim en l'empresa que se ho ha quedat en estos moments i que li ha comprat els drets a les anteriors després del concurs d'acreedors i tot el lío són estes. Senyor alcalde, per a pegar passos endavant, vostè tindria que ficar estes mesures des del punt de vista de la nova llei urbanística valenciana, de la nostra legislació, per a evitar que se produïsca ningun tipus de fraude i que al final això se pugui tirar endavant. Possibilitats de definir, mire, vaig a ficar un exemple, ahir li comentava el regidor, m'agradaria que l'informe en el que s'està treballant de Madrigal contemplara també una possibilitat que avui és viable i que li comentava ahir a companys de col·laboradors de l'equip, no? És a dir, n'hi ha molts llocs en estos moments que no fa falta construir una vivenda en foraments i des de baix. N'hi ha mòduls prefabricats, sí. Inclús n'hi ha empreses que els fabriquen en esta ciutat nostres, locals, de fusta, d'hormigó, però que se poden retirar en un moment determinat. I n'hi ha gent que a lo millor pot optar per un mòdul d'este tipus. I a lo millor, avui que n'hi ha tecnologia, perquè això d'un incorporat en una empresa especialitzada uns vàters químics que te netegen després, no fa falta ni alcantarillar, ni etcètera, ni etcètera. És a dir, jo crec que el Madrigal n'hi haurà que redefinir-lo, que també volem escoltar els veïns en aquesta redefinició, sí. I que jo comprenc que n'hi ha molt de veí molt cabrejat, perquè no té els serveis essencials.
Perquè a lo millor porten molts anys, no? Esperant.
No, jo ho comprenc, perquè jo visc allà, ja li ho dic, i no tinc la potència suficient, si fiques 5 radiadors més alta la llum, pues això és la realitat que estem vivint tots els que estem allí, però des de luego jo crec que sóc un privilegi de poder viure proper del riu, del Termet, en un espai que no està urbanitzat, però que és un lujo, no? En la nostra ciutat, i que el que tenim que ser capaços ara és en intel·ligència, i si xafamos es dins ningú, ni tindre el risc de que ningú mos enganye, de poder tirar endavant això i a lo millor fer un debat que estic dispost a obrir respecte a què és el que vol la gent. Perquè molta gent que en estos moments s'ha vist en les poques unitats d'execució que s'han urbanitzat, en el model que se va a decidir per part del Partit Popular, ara estan arrepentits. Perquè els seus carrers s'han convertit en una autopista, faroles per tots els puestos, allí vinga la moto i vinga el cotxe, i al final se gasta els diners per a anar-se'n a viure un poquet a les afores del poble, per a estar més a gust en un típic maset, que és molt del nostre poble i de la nostra tradició, i resulta que tens més lío que si estigueres en el propi poble, no? Pues este és un debat també que molta gent me planteja ara, veïns que estic allí i tal, diu, no, és que nosaltres no volem un carrer més ample, nosaltres en que n'hi haguera una faroleta cada no sé què, que la basura se replegara bé, que tinguérem alcantarillat per descomptat, no? Busquem un sistema de depuradora entre un grup, també és possible, avui la llei en la mà, no faria falta connectar tots a la depuradora que tenim o a la nova que anem a ficar en marxa, que ja està tot per part de la Generalitat tirat endavant, podríem fer-la un grup delimitar una zona de maseig i de vivendes i fer una pròpia depuradora a nosaltres, no? Mm. És a dir, xicoteta, avui n'hi ha tantes possibilitats després de 20 i pico anys, no? Però a mi m'agradaria donar un missatge clar, és a dir, de veritat que no ho hem deixat estos 6 anys pràcticament parat, igual que hem fet en el pàrquing del Pio 12, que no hem pegat massa passos per irresponsabilitat o per deixadesa, no? Ho hem deixat per responsabilitat.
Clar.
I jo, des de luego, assumiré i donaré la cara davant de qui siga, perquè almenys, i quan vulga, li demostre la quantitat de demandes que m'han ficat a mi les empreses per a que passara les quotes d'urbanització als veïns i tirar endavant l'urbanització. Però nosaltres mos hem negat, mos hem parat, inclús moltes vegades ajudant-nos, no? Però crec que la nostra missió era la de defendre els veïns i veïnes. I jo comprenc que això, si no li ho expliques a la gent, li costa entendre-ho, però ara, quan ve la gent al despatx, ho ensenye, i li ensenya damunt de la taula les coses. Jo crec que era pitjor l'espar que l'escura.
Transparència, no? Alcalde, per tant.
Absoluta transparència, i no m'importa dir-ho públicament en estos moments que ja n'hi ha una empresa, que ja estic adjudicant l'auditoria, estos anys hem sigut prou confidencials en este tema, perquè si teníem una guerra entre les empreses i nosaltres i finalment els juzgats estaven ahí pleitejant, nosaltres defenem-nos, jo intentant evitar passar quotes, les empreses volien quotes perquè volien diners, jo que sé on estarien estos diners ara.
Clar. Bé, doncs, Només volia reprendre la primera pregunta que li havia fet, la de la neteja, que jo crec que és un dels temes que més li preocupa a la gent, simplement d'una forma molt precisa, com que és un pla d'acció molt ampli, que és algo que anirà explicant poc a poc, però simplement com que aquesta setmana ja han començat a fer-se accions, per a que expliqui un poquet aquestes accions que bueno, ja han començat.
És curiós perquè m'enrotllo com una persona. M'ha preguntat per la neteja i hem parlat...
No passa res, hem parlat de tot menys de la neteja, no passa res.
Però des de luego que té molt de sentit, no? En tot el que t'hem explicat, jo he dit que este és un dels temes que possiblement no hem abordat d'una manera adequada, no? I que ara, pues, en majors recursos de tres administracions, personal que tenim dels programes d'empleo, d'Encorp i tal, i esos dinerets de més que tindrem de l'IBI, pues, anem a pegar un impuls perquè la gent ho entenga. ¿Vale? Per què? Pues perquè la ciutat està tremendament coixina, no? I això és una realitat. I és una obvietat, quan l'oposició mos criticava en este tema, és que no li podíem dir que no. Jo ho he dit en els plenos i vostè ha assistit moltes vegades. El problema és quan tu te penses, i tinc que gastar 300.000 euros més o 400.000 en netejar, que a lo millor resulta que després no es tindré quan vinga la Generalitat i me diga que si fique 200.000 me'n dona 1 milió per a contratar 53 xavals i xavales a l'Ajuntament d'un programa d'empleo. És a dir, i jo, pues, aquestes coses les decidíem en responsabilitat i diem, pues mira, no anem a netejar més perquè no tenim diners, perquè hem apostat pel cementeri per pagar les deudes que tenim i tal, i evidentment no anem a perdre l'oportunitat de que vinga la Generalitat i mos demane que fiquem la part nostra, no la tinguem. I els diners, el pressupost són faves comptades, com tot el món entendrà, no? Així els diners no venen del cel ni se multipliquen per obra de l'Espíritu Santo, els diners són els que són. És que tens d'ingressos, tens que tindre de gastos. I els ajuntaments mos tenen prohibit el dèficit, així com l'Estat o les comunitats autònomes, pues, tenen dèficit i l'ajuntament no podem. Clar. El que tenim d'ingressos tenim que tindre de gastos. En aquesta línia és en el que enguany pues, ja hem vist que el tema se n'estava anant de mare. També perquè, evidentment, s'està produint en aquests moments, a més de molta més activitat en la ciutat, ja n'hi ha més empreses, ja n'hi ha més tràfic, ja n'hi ha més activitat, ja n'hi ha més comerços. Nosaltres hem generat molta activitat en les marques de ciutat, en el tema de l'esport, en el tema dels festivals, en el tema de les festes de carrer, en els mercats. Ara tenim un mercat més, el del dijous de la verdura, un altre, tots els diumenges del rastro, no? Allí en la plaça del Llaurador. És a dir, hem generat moltíssimes activitats, el Termet sempre està ple de gent, en mil activitats, que mos requereixen netejar més, no? I per un altre costat, evidentment, pues, també se nota, no? Que les famílies es comencen a tindre un poc més de recursos, la cosa ja no està com estava, hem passat d'un 26% de paro a un 16%, això que encara no estem contents i que, evidentment, el paro, l'empleo que s'ha creat, pues, és molt discutible, no? En esta reforma laboral, és un desastre d'explotació en molts casos, però és veritat que la gent, pues, s'està donant compte, mos donem compte, i això se pot analitzar perfectament, com els contenedors totes les dies es tenen plens de trastos.
Sí.
De trastos, de taules...
També és un poc
taules.
De consciència cívica, no? Però bueno.
Sí, però si vostè veu trastos de sanitaris, somiers, llits, mobles... Per què se produeix això que no se produïa en els últims anys i tal? La gent té algo més de recursos, està canviant coses, està renovant. La gent és incívica? Sí. Perquè tenim un servei que poden cridar a l'Ajuntament, que evidentment se passa, tenen un ecoparque a la seva disposició, però la pregunta és també, com a alcalde me la fa, és tot el món té recursos econòmics i tot el món té un vehicle per a poder dur els seus trastos que baixa quan se'ls canvia i tal i qual allí? Pues possiblement no, pues entonces ho tindrem que ficar nosaltres, perquè a lo millor...
Donar facilitats.
Eso és, perquè a lo millor esos diners pues, a esa família li fan falta per alimentar els xiquets o, o per a fer altres coses, no? Per tant, sensibles a això, anem a ficar 300.000 euros més i anem a tirar, ficar en marxa una campanya que la gent va a veure molt per Vila-real, que va a basar-se en les dos grans accions que s'han de fer i que són imprescindibles, que són embrutar menys i netejar més. Netejar més depèn de nosaltres, embrutar menys de tots. I en això anem a fer moltes accions. La campanya se dirà Vila-real més neta, en neteja també de primera.
Molt bé. Doncs de primera és el Vila-real. Javi Mata, molt bona vesprada.
Alcalde, què tal?
Hola, Javi.
M'escolta o no? No crec que m'escolte. Pues doneu uns cascos que m'escolta. No, ja que està així...
No te sentia, que estaves a aquests cascos.
Ara, ja que està així, li puc fer dos preguntes ràpides.
Me puc fer les que crega, claro que sí, ràpides o com vulga, no hi ha problema.
El pavelló i si el veurem alguna volta en la vida o anem a passar-nos tota la vida renyint tots just contra els altres i diem-nos lo bé i lo mal que se fan les coses i el pavelló està guardat en un calaix?
Hombre, el pabellón no se puede guardar en un calai. Si se pudiera guardar en un
calai... Bueno, el plano sí. 3.000
metros cuadrats.
El plano
no,
sí.
En absolut, en absolut. Mira, el pabelló, no tinc ningun dubte de que el pabelló va a vores, que és un compromís del Villarreal, que el president Roig me apreta constantment a que li diga ja, per a començar les obres, no és un problema en absolut d'incompliment de ningú, per a que no s'assuste ningú. L'únic tema és un tema tècnic, que tenen que aclarir l'altra part del conveni, que són els pares carmelites, i que en aquests moments este matí mateix estava parlant amb el seu abogat per a aclarir el tema, perquè com vostès entendran, allí n'hi ha 10.000 metres en la parcel·la on se va construir, nosaltres necessitem 3.000, n'hi ha que segregar-la, quan se segrega d'una parcel·la que no està segregada, n'hi ha que fer tota una sèrie de tràmits en el registre de la propietat, i en notaria, i en tot això, i això és el que està retrasant un poquet, i els tràmits en el registre, però sense cap problema.
Ara vostè mateix el tornaria a pensar fer-lo ahir, els problemes que li genera, perquè vostè ho tenia fàcil, haver dit pabelló sí, fiqueu-lo on vulgueu, ja estaria en marxa, estaria de xiquets jugant, ja tindria el nom i s'acabaria tot això. Ho tornaria a fer?
Per descomptat, perquè és que no ho tenia gens fàcil. És que Villarreal no té cap solar de 3.000 metres quadrats en una zona adequada que complisca els requisitos que ens van comprometre davant del poble, i la paraula és molt important, que era que el barri tinguera un pabelló, perquè el tenia abans, i per tant volien que el tinguera al barri. Claro que haguem pogut anar a Carrefour allà a construir-lo al costat de Carrefour, però jo crec que això en el futur pues, podria vindre un altre pabelló allí, però no era el que tocava. Li havíem llevat al barri del Calvari i de la zona del camp de futbol.